Per què s'ha de triar la vida, si es vol fer poesia o es volen fer cançons? Quan s'acaba una cosa i comença una altra? D'aquest cabdell no n'ha volgut sortir mai la dona que ens acompanya avui. Avui s'asseu al sofà de Les dones i els dies Ivet Nadal, la cantautora i la poetessa i també la dona que escriu les seves cançons des dels 14 anys, que és l'enveja de totes les veïnes, i que trepitja escenaris des dels 17. Enguany ha tret un nou disc, Les hores blaves, editat per Picap, i també ha editat un poemari, Camí del text, perquè aquesta dona no s'atura mai i nosaltres volem parlar-hi. Ivet, benvinguda, com estàs?
Molt bé, sí? Molt contenta de ser aquí amb vosaltres i amb tu.
Doncs escolta, començarem sentint una cançó d'aquest disc magnífic de Les hores blaves que es diu Cançó per tu.
Que som i qui volem ser si la vida és un combat. Deixar-se anar i sentir com ocells de foc buscant la llibertat. El meu cant et persegueix per trobar el teu univers. Cançó per mi que visc en una revolta entre el ser i el sentir d'una vida nova.
Aquesta frase, aquesta revolta, visc en una revolta entre el ser i el sentir. A veure, explica'm això, Ivet Nadal, perquè ho vull saber tot.
Això és una lluita interna, no? El que vol ser, però cap on vols anar a nivell més racional, però el que sents sempre és... Allà hi ha una disputa, no?, entre la raó i el cor. I trobar l'equilibri amb això sempre és molt difícil. Aquesta cançó la vaig escriure per una pel·lícula, inicialment, que parlava d'un enamorament entre uns personatges que un d'ells estava molt prendat de la filosofia, i inicialment era un encàrrec. Però al cap d'un any i mig o així, aquesta història és com si em va passar a mi i ja l'havia escrita, no?
Què vas desdient? Sí. Que invoques les situacions amb la música?
No, perquè jo sempre escric cançons que em passen a mi, però aquesta va ser un encàrrec. Llavors vaig dir, aquesta cançó no la cantaré perquè l'he fet per a una cosa en concreta. I després, quan estava composant Les hores blaves, dic que aquesta cançó hi ha de ser-hi perquè aquesta història m'ha passat a mi ara i l'he escrit...
I quina és la història que explica aquesta cançó? Perquè ara tinc curiositat, ho sé tot.
No, a veure, la història...
Hi ha un filòsof, pel mig, perquè em sembla que invoques un filòsof, no?
Sí, a veure, deixa'm explicar-ho bé. Això és una cançó d'amor per una pel·lícula d'amor. Llavors, és veritat que a Les hores blaves hi ha una connexió amb la filosofia. Això no vol dir que hi hagi una història d'amor, però sí que hi ha un amor a la filosofia i hi ha una manera d'aprendre-me més del món de la filosofia i de les lletres i no tant de la música. I llavors, ostres, va ser una manera de dedicar aquesta cançó a la filosofia i aquesta persona, aquest filòsof que m'estava portant un territori molt més amable i menys hostil com el que m'estava sent la música els últims anys. I això crec que és un gest d'amor entre moltes cometes amb el sentit de germanor, no?
Doncs és molt bonica aquesta cançó cantada amb el Manolo García, que això no sé si és un regal o un càstig en el sentit de... Deixem que t'expliqui, perquè quan tens algú que sí. Ha estat tan famós, tan conegut, posar-te a vegades a treballar amb ell és com dius, com m'hi fico aquí, no?
Mira, això ho faig perquè em surt del cor, no hi ha intercanvis discogràfics, no és allò ni per part meva ni per part seva. Jo amb el Manolo vaig anar a cantar amb un disc seu fa igual 10 anys. Ell em va convidar a cantar una cançó seva, jo com a corista, sense haver escoltat la cançó, vaig anar un dia a un estudi i la vaig haver de cantar en castellà, que no havia cantat mai en castellà. Llavors, d'aquí va sorgir una amistat. Per tant, llavors va venir a cantar una cançó amb un disc que vaig fer que es diu Tornar Mare, i de la benentesa que hi ha personal, doncs anem mantenint el contacte, no? Llavors, no és un intercanvi artístic, no és un padrí, perquè no ho és. amb el mal sentit de la paraula, sí que ho és emocionalment. De dir, Ivet, segueix, m'agrada la teva obra, m'agrada la poesia, la lletra que fas. I llavors en aquest disc, que és un disc de tornar-me a enamorar, amb el sentit d'enamorar-me de la música, d'enamorar-me de la poesia, de tornar a confiar en escriure, doncs creia que havia de comptar amb persones
que t'han acompanyat en aquest
moment. Que m'han acompanyat, no? I ell m'ha acompanyat.
Ara parlarem de les companyies de la Ivet Nadal, però sentim una altra cançó d'aquest disc que es diu Cançons i Anels.
Dorm petit aquesta nit, la mare ja és aquí, la lluna també ha sortit.
Àngel meu, aquesta frase es va repetint durant tot aquest disc. Mm. Els àngels són blaus. No sé quin és l'àngel de la Ivet Nadal.
Avui en dia són àngels caiguts, però ara ja m'han caigut. És veritat que aquí invoco la figura de l'àngel dos vegades. En aquesta cançó és una cançó que escric amb un amor matern, no? És una relació entre una mare i una filla. És una altra cançó que també vaig fer per una pel·lícula, però que aquesta sí que la història em tocava i sí que la vaig voler posar en aquest disc, perquè aquesta sí que és de la meva vida, diguéssim, de la meva sistema familiar. I això és l'àngel que té entre la mare i la filla, no? I, però és veritat que en el disc parlo de més àngels. Aquest, en aquest cas, doncs, no és un àngel d'enamorament d'una figura masculina o femenina en un sentit de parella, sinó de referent, no?
Quin lloc ocupa la mare aquí? Som un programa de dones, sempre preguntem per les mares, les filles... Tu ets mare,
sí.
Ara, i també és una altra història, aquesta, si vols en parlem més tard.
Sí,
però quina relació hi ha amb la mare, és a dir, de la Ivet Nadal? Com segueix la teva carrera? Com viviu tota aquesta història de que tu hagis dedicat a escriure i a treballar i a la poesia i a la música i tot això?
Doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la meva història a la poesia i a la música no existiria sense la meva mare. La meva mare escriu moltíssim, pinta... I llavors ella em va introduir ja en el món de la poesia i de la cançó. Diuen que em van engendrar després d'una nit d'un concert de la Maria Mar Bonet.
Atenció! Farem màquines!
I de veritat és que jo amb 9 o 10 anys ja tenia moltes ganes d'escoltar música i d'anar a sentir recitals de poesia. L'Enric Casasses el havia sentit que jo tenia 9 o 10 anys. Evidentment m'havien d'acompanyar perquè no era ni adolescent, no?
Allà es va crear una llavoreta, eh?
Sí, i la meva mare ho ha recolzat moltíssim. Moltíssim, i m'ha fet molt suport. Llavors, totes les cançons, quan convivia amb ella, perquè clar, vaig marxar de casa joveneta, als 18 anys, però sempre les cançons l'he ensenyat amb ella, sempre m'ha dit, ei, aquesta paraula, dona-li una volta, no?
Perquè a vegades... Sí, que és una mica una consellera per tu.
I tant, i tant. Uh-huh. I on es cuinen les cançons sovint era, quan vivia amb ella, la cuina de la mare, no? Que per mi és un lloc una mica estrany, però es cuinaven les cançons allà. I ara que vivim doncs, en cases diferents, doncs, quan a vegades una cançó se m'enganxa moltíssim o m'hi barallo, dic que hem de fer una trobada a la cuina, porto la guitarra i a veure quina sensació. Vull dir que és una persona que ja ha sigut moltíssim, sobretot als inicis. Ara doncs, ja faig una miqueta més la meva en aquest sentit, però sempre el seu consell, doncs, la veritat és que... Bueno, sempre dic poesia mare, no? Vull dir que canvi molt d'ella.
Tornar mare, exacte. És a dir, que la mare està present. Hi ha mares i pares en la carrera d'algú sempre, o podríem dir aquestes persones que et cuiden o que estan al teu voltant. Tu, en molts moments determinats, ara podríem dir que amb una carrera que ja tens com 6 discos, que portes 1.000 cançons darrere i tal, és la primera vegada que te'n vas a una discogràfica. O sigui, tu t'ho has manegat tu sola, com aquell que diu. Que hi havia una desconfiança, podríem dir, una mica per la indústria. No m'enteneu i jo tinc ganes de fer les coses a la meva manera, o com era això?
Mira, jo vaig Vaig ser el primer disc que tenia 17 anys. El vaig autoeditar sense massa saber on em posava, el vaig enviar tot a les ràdios, sense esperar res, però com provant, no? Llavors vaig tenir molta sort que aquesta casa em van posar moltíssim i vaig passar a sonar cada dia a totes les ràdios. Llavors, ofertes sí que en vaig tenir, però eren ofertes editorials. Per tant, no era un acompanyament de creixement, de manejament, de posar-te, d'acompanyar-te en els concerts, no? Era algú que veia que sonaves a la ràdio i que volia un benefici del que jo ja havia composat i ja m'havia finançat els discos. Llavors no vaig trobar un acompanyament d'algú. Jo era molt jove, no sabia res d'aquest sector i, clar, jo em movia per instint artístic, però no sabia res de drets ni de coses com més burocràtiques. Llavors no vaig trobar l'acompanyament en aquest sentit. I, bueno, és difícil
seguir. Tu has explicat alguna vegada que a vegades sembla que vulguin, és a dir, conceptes o projectes, però que no estan pendents de la música, les discogràfiques, no? Que hauria de ser el primordial, la música. I que a vegades estem buscant com productes mercantils, pràcticament, no?
Clar, ells, jo crec que busquen productes totalment, busquen que pràcticament no hagin de fer feina i que no busquen que hagin de créixer amb tu, no? Que tu ja hagis crescut i que allò ja surti sol, no? I jo llavors, en aquell moment, amb 17 anys, buscava algú que em donés de la mà i em digués, ei, vigila això que t'estan dient, això no facis cas, això que t'afecti, això que no. Llavors, el que em va arribar, que em van arribar bastantes ofertes, no era un acompanyament.
I llavors, com la Ivet Nadal va trobar el seu camí? És a dir, què vas haver de fer? És a dir, va ser cop de batzegades, és a dir, aprendre així sense...
A veure, jo he tingut una relació amb la indústria i amb la crítica no massa bona. No massa bona pel fet de que era molt jove i era molt tossuda. Escric les cançons des de les coses vivencials i, per tant, quan algú criticava alguna cançó meva, per mi m'estaven criticant a mi. Llavors, en aquell moment jo em sentia super molt atacada. Ara estic en un altre moment personal. Però, clar, no hi tenia massa bona relació i llavors, bueno, jo anava fent el meu camí, però sí que és veritat que no és fàcil, inclús diria que no és saludable, tampoc. Vull dir que, bueno, que he rebut moltes ofertes, també guanyo un premi que no m'havia presentat i deia que no, perquè deia, si no m'he presentat en aquest premi, vull dir... I suposo que dir que no a coses que et podien...
Això no s'entén gaire, no?
No.
O sigui, de cara en fora, vull dir...
No
que la gent sigui sincera, que funcioni amb el cor a la mà, que el més important sigui la música, no?
Però això, curiosament, m'ha tancat moltes portes. Com tu qui t'has cregut per dir que no guanyes un premi, saps? T'estem dient que pots guanyar i potser estaràs dos estius. Doncs a mi no em semblava bé, no? I això m'ha tancat portes.
Tampoc has volgut jugar, podríem dir, el paper de la cantant sexy. Encara que ho fossis, eh?
No, anava a dir, és que igual no ho soc. Montse,
igual
no
sí que ho ets, igual sí que ho ets, però potser no cal anar tot el dia ensenyant el cul. Vull dir, hi ha moltes maneres de ser sexy.
A veure, no, bueno, no sé, ara diria alguna broma.
Digues bromes, també ens va bé, eh? No tot ha de ser...
A veure, jo en els concerts que tinc, que majoritàriament el públic és masculí, és interessant el públic, eh? Vull dir que és un públic...
Vols dir que he d'anar a lligar els teus concerts o què? Estàs massa convidant.
Sí, jo trobo que és un prototipo d'oient que jo el trobo molt, molt interessant, molt culte, gent artista normalment. Això no vol dir que em trobi sexy o no, però igual és la sensualitat del que es diu o del que s'expressa, no? Uh-huh. Però sí que, evidentment, però jo crec que quan es busca una faceta o una façana, perdona, més estètica, també es busca igual una intèrpret que una creadora.
Clar, i tu escrius...
Jo no soc intèrpret.
Sí, no estàs perquè la gent et digui el que has de cantar, no?
Per sort o per desgràcia no soc intèrpret, això ho tinc clar. I llavors, doncs, jo crec que és molt diferent, vull dir, potser la figura, si jo volgués ser intèrpret i pogués cantar no sé quantes tessitures, doncs potser ho tindria més complicat, tant estèticament com a nivell vocal, però jo estic contenta, m'estimo moltíssim la meva veu, pugui ser diferent, estranya, però me l'estimo. Però
és un tema de personalitat, no? És on la transmetem, no? La personalitat.
Exacte, no? I diuen que el registre amb el que parles i amb el... amb el que parles tu, Montse, o amb el que parlo jo, reflexa el nostre estat d'ànim, també. I, per tant, doncs, si tinc una veu més greu... Mira, jo quan tenia 9 anys em van fer fora de la coral blanca.
A mi també m'han fet fora de moltes
també?
Corals, no preocupis. Estàs entre amigues.
Doncs, doncs hauríem d'haver fet un grup.
Exacte, i afino, eh?
Veus? It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
Mira, la Marianne Faithfull, m'hi jugo el que vulgueu, que tampoc l'hauríem volgut a la coral, i ens encanta la seva veu, meravellosa. Aquesta cançó de As Tears Go By la van fer el Keith Richards i el senyor dels Stones, que ara no em surt el nom.
El Mick Jagger.
Li van fer per ella, perquè havien fet el disc, i deien, no encaixa amb la línia editorial dels Stones. Li donem amb aquesta noia que passava per aquí, que era una mica la seva nòvia.
Era una mica, una de les amigues del Mike.
Exacte. I, però que és una dona que després ha tingut una trajectòria increïble, no? A vegades tu t'has sabut rodejar de gent molt important, com dèiem, o que t'han acompanyat, i a vegades les dones acabem tenint el paper aquest de les acompanyants de, no? Encara es diu de la Marianne Faithfull que això, que era la nòvia del Mick Jagger, com si no tingués cap mena de recorregut quan ha fet milions de discos, etc.
Sí.
No? I tu segur que alguna vegada t'han dit, sí, aquella que va fer el disc amb el Pascal Comelade, no? O aquestes coses, no? Perquè encara estem així. Com ho vius, això?
Si et soc sincera, quan he fet alguna cosa, per exemple, quan he fet el disc amb el Pascal, o quan he col·laborat amb altres, he fet algun duet, que faig poca cosa, però sempre es posa primer el nom de la persona masculina. Més enllà del ressò que tenen. El Pascal, lògicament, té una trajectòria, té una edat molt més gran que jo, i això s'entén, no? Però a vegades amb gent més o menys de la meva generació, doncs sempre primer, encara que la cançó fos meva, posen el nom del noi, no? I, bueno, jo m'he queixat moltes vegades de dir, ostres, però si la cançó és meva, no? Vull dir, alguna vegada que venia un noi a col·laborar amb una cançó meva, que no era pas, diguéssim, més famós que jo, posaven primer el nom del noi, no? I dic, ostres, la cançó és meva, la lletra és meva, la música és meva, no? I...
Bueno, estem així encara en el món de la indústria musical, eh? O sigui, ja comencem a tindre cartells de festivals en paritat, però llavors quan anem allò al detall petit encara estem així.
Jo crec que és el que em deies abans, eh? Que la figura de la noia que es posa, sobretot és la figura doncs, que és una mica és igual com canti i és una noia doncs, molt atractiva i que pràcticament ballen més que canten, no? Excepte casos contats que poden ser intèrprets, però bueno, que van per una altra línia com més institucional, més política, no? Etcètera. Però encara la noia, jo crec que més ara amb tota la música que hi ha urbana i tot això, crec que s'està sexualitzant moltíssim i la dona creadora ningú l'està cuidant en absolut. Vull dir, jo crec que és un perill supergran que hi ha.
Tu t'has sentit molt sola, per exemple, en aquest ofici?
I tant.
A part que tu has posat difícil, no?, també. Vull dir, em refereixo que t'has dedicat a fer poesia, que tampoc no és el que més es ven, no?, o més es llegeix.
Yeah.
I a més t'has dedicat a fer les teves pròpies cançons i les teves composicions. M'imagino això que deies, no?, que en alguns moments, a dir, segur que ho estic fent bé, això? És a dir, m'he posat en un lloc massa complicat...
Hi ha poc companyerisme en el món de la música. Si les coses, és a dir, si les coses no et van molt, molt bé quantitativament, no qualitativament, si quantitativament et va molt bé, encara que potser el producte o el projecte, és igual, no sigui superbo, doncs llavors tens molts amics. Però si vas una mica pels marges, com és en el meu cas, bueno, la gent no et tracta, la gent no artista, diguéssim, no et tracta amb molt respecte. I bueno, això és una cosa que al principi, quan era més joveneta, doncs m'enfadava bastant. Ara ja no penso que no val la pena, perquè em posava una mica malalta, no? Llavors, sí que m'he sentit sola i també em sap greu, perquè quan jo vaig començar, doncs no sé si era el 2007, vam sortir... clar, veníem de l'època de la nova cançó, que hi havia poques dones que cantaven a nivell de cantautores, vam sortir unes quantes i moltes han hagut de plegar o han hagut de marxar fora a cantar, no? I gent...
va haver una temporada que vas estar amb l'Escolontai, no? Que va ser un grup de dones, que no sé si allà vas trobar una mica més de sororitat o d'acompanyament.
L'acompanyament estava bé en el sentit en aquest projecte, perquè estàvem juntes a l'escenari, perquè compartíem cançons i creació, i això estava bé, perquè jo no ho havia experimentat mai. Però quan vaig començar, doncs, això, hi ha molta gent que ja no segueix d'aquella, dels meus inicis, i gent amb molt talent. I per què? Perquè s'ha de ser molt fort emocionalment per aguantar la indústria i sí, tot el camí que no és gens lineal, no?
Tu ara deies que sempre has estat en els marges o d'alguna manera t'hi has sentit. També la gent amb la que has triat treballar moltes vegades són gent que no són de la teva generació. Això també t'ha fet sentir com desubicada, de dir, si jo vull treballar doncs això amb el Pascal Comelade o amb el Manolo García, en realitat són molt més grans que tu, no? Què és una tria d'anar contracorrent, de ser la, en realitat la música que t'agrada? Penses que hauries d'haver nascut en una altra època?
Sí, sí. Em sap greu, però amb la gent jove ara mateix no m'hi sento identificada, no? I amb gent de la meva generació hi ha poqueta gent, també. I llavors, clar, jo he begut molt de coses molt antigues, amb el sentit de molt més grans que jo, gent que podrien ser, entre cometes, els meus pares, no? I llavors, jo em sento molt a gust amb ells. No sé, és com més artístic com treballen la música, i és 360 graus de veritat que es barregen totes les arts, no? La poesia, la pintura, la música, les converses, i llavors amb el Pascal ho he trobat, amb el Manolo també, i per tant és un plaer, sí, en aquest sentit. També he col·laborat, per exemple, amb algú que m'he sentit sempre molt a gust, que va venir a cantar, va ser en Joan Colomo. En Joan Colomo és una excepció, per exemple, és una persona que...
Perquè és una ànima antiga, en Colomo. És jove, però té una ànima antiga.
Deu ser intemporal, també, no ho sé, però, per exemple, és una persona que a mi, del sector català, o cantar en català i castellà, però et diria que és el que més m'interessa, no?, dels que hi ha aquí.
Joan Colomo, a casa també ens agrada. Sentim, ara estem parlant tant del Comelade, que escolta, sentim una peça que hàgiu fet tu i el Comelade, que és una versió, atenció, de la Creedence Clearwater Revival. Aquesta cançó no és de les Hores Blaves, però a les Hores Blaves fas una reflexió sobre el fet de la gent que a vegades va de trista per la vida. M'ha semblat en una cançó que es diu El Olivo Fértil, no? I jo sempre penso que les poetes o els poetes se'ls demana que siguin una mica melangiosos, tristos, etcètera, no? I no sé si a vegades també has tingut ganes com de lluitar i sortir una mica d'aquest esquema de sempre, no? Perquè aquesta cançó, tot i que és nostàlgica, doncs teniu un to com molt alegre. A mi em fa molta gràcia aquesta cançó.
Aquesta o la de l'Olivo Fértil?
Aquesta, l'has vist, sí. La pluja.
Aquesta és, a més, vam fer un divertimento amb el Pascal, la vam fer molt més breu, quan la fem en directe ens ho passem molt bé, i sí, és melancòlica, però en el fons té força aquesta cançó, no? I llavors ho dius molt bé, i mira, ets l'única que ha vist aquest lligam de que hi ha la cançó de l'Olivo Fértil, que diu, ho diu en castellà, però diu, i tu vas de triste, no? I és una persona que tampoc li passen coses tan greus, i tu vas de trist, no? Però bé, jo sóc una persona trista, vull dir que una mica trista, vull dir, a mi em costa més ser alegre, però m'agrada molt l'humor, Montse. És a dir, jo abans de ser cantant...
Estàs dient que quan deixis de fer tot això faràs seràs humorista?
Jo no vull deixar de fer això, però jo volia ser humorista.
Què dius?
I tant, abans de ser cantant. Jo volia cantar des de... Quan em van fer fora del coral... Vaig pensar...
Pues pren-t'ho amb humor.
Hòstia, què faig? No? Però no, vaig seguir fent classes sola de cant. Però a mi l'humor m'encanta i encara m'agrada molt. Però és veritat que per circumstàncies de la vida, a l'adolescència i bueno, situacions amoroses d'una manera una mica primeres, doncs se'm va formar una personalitat bastant introspectiva i molt d'una alegria trista, jo diria, no? tot i això, doncs, bé, i ho visc una mica amb ironia cap als altres. A dins, a casa meva, doncs, és una altra cosa.
Vols dir que després te'n fas un fart de riure en moments?
No, al contrari, que em mostro més alegre del que sóc.
Ens has enganyat bé. Sentim una altra d'aquestes cançons que ens tria la Ivet Nadal, perquè ja sabeu que els divendres tenim conversa amb les persones que venen aquí, s'asseuen al sofà, però ens trien les seves cançons. I a mi m'agraden molt les cançons que ha triat avui, però vull que parlem d'aquesta, que és d'amors assassins, d'assassins que estimen o no sabria com dir-ho. És aquesta cançó que es diu Henry Lee, de Nick Cave, i en The Bad Seeds, però la que fa de parella d'aquesta cançó és la PG Harvey.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on Henry Lee.
Henry Lee, que era un assassí, i aquest parell, doncs, li van fer una cançó una mica imaginant-se com deu estimar aquest senyor, no? Mm. És una cançó d'impossibles, podríem dir.
És com molt complicat, no?, com deu estimar un assassí, no?, un psicòpata, no?, perquè normalment molts sentiments no tenen. Aquesta cançó m'agrada perquè la veu de la PG Harvey m'encanta i perquè crec que hi ha com molt companyerisme a l'hora de cantar, no?, del protagonisme de les dues veus és totalment com si s'estiguessin abraçant i enamorant, és com un vaivé molt maco, no?, més enllà del que explica la curiositat de com deu estimar. Doncs, ostres, l'amor i el ball que tenen les veus, no?, i m'agraden molt les dues veus i per això, doncs, dic aquesta cançó ha de ser-hi.
T'he posat aquesta cançó perquè m'has començat així com qui no vol la cosa.
Què he dit?
A parlar d'amor, no?
Sí.
I clar, en aquest programa també ens agrada molt parlar
d'amor. A mi també m'agrada parlar.
I moltes de les teves cançons són d'amor, hi ha cartes d'amor. L'amor a la Ivet Nadal li ha fet més bé que mal o què? O podríem dir que és l'amor romàntic el que ens ha fet malbé a totes?
Bé, la meva experiència amb l'amor no, inicialment no va ser gens bona, no? Vaig tenir... A veure, que hem de fer com un confessionari?
Sí, ara és el moment...
No ens escolta ningú, no?
No, ara és el moment que t'estires
aquí,
en el divan, i et anem preguntant. Escolta, i per què penses que et vas enamorar d'aquest noi?
No, a veure, faig moltes cançons, jo no sé si d'amor i de desamor, i sí, i visc una miqueta de masses traumes, entre cometes, d'amor, del passat, però de molt adolescent, que vaig tenir, ostres, una adolescència com molt potent en aquest sentit, i em van fer una configuració de l'amor bastant equivocada.
Què vols dir? Que ens havien educat o t'havien educat pensant en la idea una mica, podríem dir, entre cometes, del príncep blau,
no?
I se't va trencar o tot el contrari?
No, jo no buscava cap príncep blau, al contrari. Crec que aquí vaig ser jo, que vaig estar en entorns que no eren el millor per mi, no? Sóc una persona que tendeixo o tendia a admirar moltíssim a persones, doncs, amb una vida, doncs, ja amb uns anys també amb una diferència d'edat molt gran cap a mi, jo era molt jove, llavors, doncs, per això moltes cançons meves són d'amor i de desamor, no? I sí, ho he cantat moltíssim i jo crec que ho he patit moltíssim.
Però ara que ja ha passat tot això i que estàs en un altre moment molt diferent,
i tant.
Què li diries a la Ivet de llavors?
Ui, fuig de pressa. I torna a casa, Julieta, sí. Sí. No, a veure, el que he viscut m'ha fet escriure moltes coses, m'ha fet ser com sóc. Jo amb 15 anys anava a l'Original i era una persona superjove per ser allà. Però clar, allà vaig viure el pitjor i el millor. Segurament no escriuria els poemes que escric ni hauria fet les cançons que faig, però a nivell artístic està molt bé, però a nivell de vivències i d'estructura i de pensar en l'amor o en la figura masculina, home, ho tinc tocadet.
I tu, per exemple, que ets mare, quan ara has hagut d'educar el teu fill, que crec que és un home, oi?
És un ullet, sí.
Sí. Heu parlat de tot això? Heu tingut converses en aquest sentit? És a dir, l'has educat una mica en el feminisme, no li facis tu això que em van fer a mi? O costa parlar de tot això?
No, no, és un nano que de moment no li fa gens falta, al contrari, és com que m'educa una mica ell a mi, en el sentit de que ja és una generació que està molt, és molt oberta i molt preparada, vull dir, no tenen estigmes, és com... És, a mi em dona lliçons cada dia en aquest sentit. Jo sóc una persona superoberta també, vull dir que, però no, vull dir que és un nano molt feminista en aquest sentit i també molt obert amb el tema de la salut mental, també està molt conscienciat, vull dir que puja una generació en aquest sentit que crec que...
Que és millor que la que vam tenir nosaltres,
i tant.
No? Sentim ara les cartes d'amor de la Ivette Nadal d'aquest disc que es diu Les Hores Blaves.
En un poble petit, quasi de conte, recordo aquella nit i una camisa taronja. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, és l'últim que llegirem quan ens farem grans. Les cartes d'amor no s'han de cremar mai, llegirem quan ens farem grans.
Les cartes d'amor, eh? Hi havia el PSOE que deia allò de només els amors han de ser ridículs si no són amors, eh? O sigui que... Quina relació tens també amb les cartes d'amor, en aquest cas? T'agraden o...
Sí.
O fan nosa de vegades?
No, jo m'envio cartes, no d'amor, però ja tinc amics que m'envio cartes, encara, no?
Cartes manuscrites, en paper? Mira-la.
Sí, sí, una en concret. Però sí, m'agrada moltíssim. I llavors hi ha un tipus de correu electrònic que també el considero una carta. Pràcticament, amb persones, amb vincles especials que tinc, penso, això es podria imprimir, i això és com una correspondència total. Que passa que els mitjans han canviat, no? Excepte amb una persona que encara doncs, li agrada, que és més romàntica en aquest sentit. Llavors, doncs, bueno, les cartes o els escrits, doncs sí que els guardo, no?
Trobes que falta romanticisme al segle XXI o què?
No sé, ha canviat... No sé què dir-te, perquè com que jo visc una mica com intemporal en aquest sentit, no sé. Però sí que les tecnologies amb això es perd molt la, tant la veu com la lletra, com, no sé, el tacte, tot una mica, no?
I have loved in my life as a child, I often cry.
I continuem girant al voltant de l'amor, perquè aquesta cançó no pot ser més romàntica, per l'amor de Déu.
És brutal, aquesta cançó.
És jo estimat a la meva vida com una criatura, a vegades ploro, o sovint ploro, estic aquí traduint amb el meu anglès de Rocallaura, i estimat, és a dir, i l'amor se'n va molt ràpid, no? I l'amor desapareix molt ràpid, es fon a les mans, eh? Vindria a ser una cosa així. Toca parlar d'un tema que t'ha marcat molt a la vida i a la Ivette Nadal, i també a la seva trajectòria, a la carrera i a tot, no? Que és la teva situació, doncs, amb l'anorèxia o amb la lluita que has mantingut durant molt de temps amb això, no? Què diries que ha estat el detonant per tu de tot això que has viscut? O va ser el detonant quan eres petita?
Doncs et diria que l'amor. Sí, et diria que gestionar malament l'amor em va fer anestesiar-me i no voler, d'entrada, no voler ser un cos desitjable per un cos que no creixés, que no es fes dona. I aquí ja hi vaig... I ahir vaig posar-hi coses de la meva personalitat, no? A mi em surt, em despunta molt joveneta, la vaig portant més o menys a ratlla, entre moltes cometes, fins bastant gran, i em tracto ja quan visc pel meu compte, quan ja he sigut mare fins i tot, eh? Però, bueno, allà anava convivint amb mi, no? I sí, jo crec que no era tant, en el meu cas, una qüestió estètica, tot i que també es veia. Era una manera de gestionar malament la meva personalitat, les emocions i, sobretot, el conflicte amb la figura masculina.
Mm. És un tema, també, diuen les persones que ho pateixen, que és un tema de posar ordre, un altre ordre diferent a la teva vida, no? Unes prioritats. I que sembla que això et dona una tranquil·litat o una estabilitat, jo no ho sé.
Bueno, inicialment, igual sí, estabilitat et dona com un fals control i una falsa eufòria, només estàs pensant en la part obsessiva, però això dura poc temps de poder-ho mantenir, perquè després et trobes molt malament, vull dir que no es pot mantenir poc. Aquesta eufòria és molt a prop del consum o del que dona la sensació d'una addicció. Llavors, els moments bons pot durar com molt, no sé, un any.
De tota manera, tu dius que és un trastorn que no es tria absolutament, però que sí que és important triar la manera de la que te'n surts, no? Què diries que ha estat el que t'ha fet sortir d'allà?
Jo no he sortit, no, jo no dic que hagi sortit mai, no, jo hi convisc. I no és que no vulgui superar-ho, però quan ja fa molts anys, ja fa més de 10 anys que he tingut moltes recaigudes, tractaments, etc. I convisc. Ara hi tinc una certa estabilitat, sí, puc fer una vida força, força normal, però no ho he superat, no tinc una alta, com de dir, i no tinc cap problema amb això, no? Que passa que ara no és tan visible físicament, igual que abans, però a nivell emocional, doncs igual és més potent, perquè estic en una altra situació també física, no? Però sí que hi ha molta gent, evidentment, que ho supera, depèn. Vull dir, si és una cosa més, amb perdó i amb respecte, si és una cosa més física i més superficial, amb el sentit estètic, té un tant per cent de curació molt més elevat. Quan es barreja amb traumes relacionats amb la teva personalitat, amb anestesiar-te o no anestesiar-te amb les emocions, doncs llavors és més difícil, es cronifica una mica, sí.
Tu has dit alguna vegada que és com que la teva, o era la teva manera de, la teva personalitat, la teva manera de relacionar-te amb el món, no?
Sí, inclús a l'hora de pujar als escenaris. Jo vaig pujar amb una estètica determinada, clar, que era una figura, doncs, molt fràgil, no? I em semblava que pràcticament era allò la meva personalitat, però això en el fons és la malaltia dient-te no, tu has de seguir així, no? Però, bueno, una vegada, doncs, en un dels ingressos que jo vaig decidir, doncs, deixar els escenaris una temporada, em vaig adonar, no? Ei, hi ha noies que em venen a veure, hi ha mares que venen amb les seves filles, i jo no vull donar aquesta imatge com una imatge de que aquí es pot viure tranquil perquè no s'hi viu bé. Però també la figura així turmentada que abans parlàvem, trista o fins i tot de mala vida, no? També sembla que s'elevi una mica, no?
Està molt lligada també a la música, a la idea del rock, no?
Sí,
del poeta maleït,
sí,
no?
Sí, i, ostres, quan he estat una mica millor com ara, hi ha gent que diu, ostres, però abans era com més fosc, com més interessant, i penso, ostres, doncs passa-hi tu per aquella situació, no? Perquè és dolorós, sí, és molt dolorós.
M'imagino que en moments complicats la música, la poesia i tot el que t'ha agradat ha estat un reforç, no?, per tornar a estar bé, o no? O t'ha jugat en contra, de vegades?
M'ha jugat en contra, amb el sentit de que per mi era molt, molt vinculat amb això, amb una estètica, amb una personalitat, amb una manera d'estar molt anestesiat, i per tant, doncs, des d'aquí em semblava que podia composar coses com molt potents, i llavors enfrontar-me a composar, doncs, amb un estat una mica més saludable, doncs era com començar amb una Ivet nova, i quina confiança hi tenia amb aquesta Ivet nova, m'havia de tornar a confiar en mi, i bueno, amb aquest procés segueixo estant, ja fa anys que estic en aquest procés, potser fa 4 o 5 anys.
I em deies que se t'acosten noies o mares o amigues, no?, per preguntar-te això. Com creus que pots ajudar altres persones? És a dir, com els pots acompanyar amb això, que persones que passin per un trastorn alimentari?
Se m'ha acostat molta gent a través del disc Tornar Mare, que, clar, ho vaig fer molt, molt públic, perquè l'últim disc, el Mestres i Amics, s'havia vist una imatge que em semblava que havia de donar una explicació, no? I i se'm va acostar gent que no venia ni del món de la música, és a dir, que venia pel discurs, no? I llavors, doncs, clar, jo no puc donar consells amb el sentit de que no sóc psicòloga, no sóc res, però sí que doncs m'he trobat amb moltes mares, amb filles, he anat a fer un tallat, he anat a fer un cafè i he intentat que intentessin ingressar, per exemple. Això sí que ho he fet, sí.
També dius que es parla molt de l'anorèxia o de trastorns semblants, la bulímia, etc., quan les dones són joves. Mm. Però, en canvi, que quan les dones es fan grans, això desapareix. Sembla que no se'n parli, tampoc, no? Això et molesta, també? Trobes que s'està com silenciant una part de la societat?
Em molesta perquè és una realitat política en el sistema sanitari. No hi ha places per gent adulta, perquè evidentment es vol ajudar a salvar a la gent més jove, i això ho entenc perfectament, però no perquè una persona tingui, per exemple, 50 anys, que jo he estat convivint amb gent doncs més gran amb tractaments, doncs les deixen de banda, perquè és com, bueno, ja és com molt difícil que pugui millorar la seva vida. I jo conec gent que se n'han sortit amb una edat ja més adulta, no? Però passant-ho supermalament, no? En aquest sentit. Per tant, és una realitat que hi ha molt poques ajudes, fins i tot per la gent jove, que els tractaments són caríssims i que si ets major de 28 anys, doncs ja et donen com per perdut. I això és molt trist.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No, rien de rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
La faries teva, aquesta frase? No me'n penedeixo de res.
Sí, m'encanta. Tinc moltes ganes de cantar-la en directe, aquesta cançó. Sí.
On la cantaràs?
No ho sé, però ho tinc pensat.
Un dia ho faràs.
Sí.
Traduïda al català o en francès?
No, en català. De fet, també la canta la Marina Rosell, recentment, i en català em sembla esplèndida, també. No em penedeixo de res, ni del bé ni del mal que m'han fet, no? I una oportunitat nova, no?
Sí. Creus que amb tot el que has viscut o el que estàs vivint, és a dir, forta amb la música, forta amb la trajectòria, és a dir, tu no t'has mogut d'on volies estar, continues trascant, continues treballant aquí, quan no ha estat fàcil, mm-hmm. Creus que aquest no empenedir-se té molt a veure amb tot això? És a dir, ho tornaria a fer mil vegades perquè no sé fer una altra cosa?
Totalment, ho tornaria a fer. Igual no deixaria que em passés tant per la salut, perquè jo crec que he malaltit una mica també pel poc recolzament en el sentit emocional quan era molt jove a la música, però no me'n penedeixo de res, perquè és que cantar i escriure és la meva manera de dirigir-me amb la gent, no sé fer una altra cosa.
Anem a sentir ara sentirem aquesta dona en castellà, que és de les primeres vegades que la sento, però t'he de dir que m'ha encantat aquesta cançó, ho dèiem abans, d'Oliva Fèrtil, mm-hmm. Perquè trobo que la veu t'agafa una altra sonoritat superdiferent, i sentim-la.
Olivo fèrtil, de hoja estrecha y plateada, pata de elefante, envejecida y reseca. Tú vas de triste, tú vas de triste. Pocos pájaros.
Aquí també hi ha la natura en aquesta cançó. Què vol dir la natura per la Ivet Nadal? Com la vius?
Mira, la visc també molt a través de la poesia, no? També estic molt influenciada pel Pere Jaume, llavors allà la natura doncs es relaciona pràcticament la poesia més entre natura que entre persones, i és, per mi és un refugi. Quan em fa mal el vincle amb les persones, perquè no hi ha vincle, doncs mirar la natura o sí, pensar en coses més doncs, que s'arrelen de veritat i que potser més silenciosament però que hi són i que ens demostren la vida, doncs igual m'esperança una mica, no? I aquesta cançó la vaig escriure a Cadaqués fa bastant de temps, fa bastants anys, i la vaig recuperar i vaig dir, ei, això era una època com una mica més serena, aquest disc, Les Hores Blaves, doncs el color blau crec que és el color de l'orientació, de la serenitat, i el vaig voler posar aquí, no? I em vaig atrevir en castellà, que només havia cantat amb el Manolo fa molts anys i algun directe amb ell, però vaig dir, va, doncs, no sé.
I sentir-te en castellà, perquè hi ha dues cançons en aquest disc, et fa la sensació de que estàs sentint una altra persona? Quan et sents?
Sí, jo crec que, clar, la llengua materna, doncs, clar, hi puc escriure millor, entre cometes, però al mateix temps també hi veig un altre color de veu, no? És veritat. Hi ha com una separació emocional, però sí, té una altra volada, la veu igual, sí.
Ens ha dit un moixonet que tu ets molt fan de la Patti Smith. I, clar, jo ara et preguntava, t'imagines una altra persona que poguessis ser? És a dir, una altra veu, una altra... La Patti Smith seria un bon exemple o no?
A mi la Patti Smith m'encanta i tot i que no és la dona que he escoltat més, però m'encanta, evidentment, i m'agrada moltíssim quan algun bon crític sempre diuen la Ivette és una petita Patti Smith catalana, no? Això em sembla el piropo més gran que m'han dit a la vida, no? Vull dir que ja m'agradaria, i home, ella té una vinculació amb la poesia brutal, i això sí que entre moltes cometes ens uneix, no?, en aquest sentit, i que no es pentina gaire com jo, tampoc.
Me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
La vinculació amb la Patti Smith i la poesia és clara, amb la literatura.
I tant.
Tu ets una dona que no pares d'escriure poemes, també surten en les teves cançons. Aquesta cançó, hi ha un moment que parla de hunger, de gana, no? Està lligat tot això? És a dir, en les ganes que ara d'escriure de la Ivette? És a dir, tu com treballes tot el tema de la poesia? Com els separes de la música? I com dius, això va per la literatura i això va per la música?
Quan vaig començar deia, no, les cançons sempre han de ser poemes, no? I ho intento, no?, que tinguin una càrrega literària, però a mesura que m'ha anat al mateix ritme al món de la poesia i amb el de la cançó, crec que no? Que el poema, quan jo vaig començar feia poesia molt, molt oral, no? Però ja té la seva música, ja té el seu ritme, no? Alguna es pot musicar, però alguna també és molt interessant de ser recitada, no? I una cançó ha de ser entesa com molt ràpid, potser tens 3 minuts i mig i ha de ser entesa. Llavors jo crec que no vull dir que estigui mal escrita una cançó, no, però que ha de tenir un nivell, doncs, més de cançó, una miqueta més accessible, no? I llavors ara sí que ho separo moltíssim, a part de que el que escric ara a nivell de poesia són aforismes i és més a prop de la reflexió, no tant de la poesia així més sonora, no?
M'han dit que estudies màsters de filosofia ara, amb un temps que et sobra, que a mi m'ha al·lucinat això. A veure, explica'm.
Vaig estudiant coses. Ahir anava pel carrer, que m'havia de trobar amb un senyor del món de la psicologia, i estava mirant una conferència de filosofia pel carrer i em diu, però què fas? I dic, no, és que s'ha d'aprofitar el temps, saps? I estava com esperant, no? Sí, vaig estudiant cursos i coses de filosofia, perquè jo quan vaig acabar el batxillerat artístic, jo volia fer filosofia i no vaig tenir, bueno, si m'escolta la professora, doncs em sap greu, no vaig tenir una bona professora, perquè em va dir, ni t'ho pensis, tu no estudiaràs filosofia. Perquè,
sempre hi ha algun profe que tenim, eh?
Perquè em va dir, no ets prou racional, et quedaràs penjada amb les paraules i no d'això. Igual, en aquell moment tenia raó, perquè igual ho hagués fet quan tenia 18 anys i no m'hi hagués aferrat. Però ara, és, ostres, és un bàlsam. M'està millorant la vida, la veritat.
Doncs escolta, nosaltres, la nostra filosofia és convidar-te el més aviat possible una altra vegada, què et sembla?
M'he sentit superagut, un plaer.
Doncs Ivette Nadal, moltíssimes gràcies. Em sembla que tens un concert aviat,
sí,
a Granollers.
Sí, el dia 16 de desembre, sí. Exacte.
Doncs 16 de desembre podeu anar a veure aquesta dona en directe, sobretot si sou guapos, que sabeu que només té un públic sexy
no,
i guapo.
No, pot venir tothom.
I masculí, m'ha quedat clar, reina.
Vine, et convido.
Farem l'excepció. No, jo aniré a lligar, perquè clar, aquest material que m'has dit que hi ha.
Clar.
Gràcies, Ivet. Nosaltres hi tornem dilluns a les 11 de la nit.
Merci. Una abraçada. Angel disguised as lust, here in our bed until the morning.